La guerra de Kosovo és, en el fons i en les formes, una història ja escrita en el relat dels conflictes bèl·lics viscuts en el darrer decenni, no? El segle que acabarà gairebé com va començar amb una guerra als Balcans.
Sí. Quin fracàs per l'espècie humana, eh? I quin fracàs per Europa.
És la primera conclusió que se li acut? El fracàs de la condició humana davant de temes com aquest?
Sí, davant de la situació bèl·lica sempre se m'acut, no? Però això, a més, hi ha el fracàs de la condició humana abans de no haver-ho sabut arreglar, quan el problema era greu i es veia venir, i quan tothom avisava i no se'ls hi feia cas, no? Estic parlant ja de fa 10 anys, estic parlant de Croàcia, de Sarajevo. Jo estic molt d'acord amb un article que va sortir al País de l'Ismail Kadaré, l'escriptor albanès, on explica per què no es coneix, a Europa no es coneix la península dels Balcans, ni tan sols geogràficament. No sabem que Iugoslàvia ocupa, és la tercera part de Romania, per exemple, no? I en quant a religions i ètnies i tot això. I que se l'ha d'europeitzar, en el sentit millor de la paraula, d'integrar-la, d'estimar tota aquella península, integrar-la i que no se senti com en mans d'una madrastra, no? I tot això no hem sabut fer-lo, i no sé si sabrem. Jo desconfio molt dels líders, molt.
Des d'ara, en el decurs dels propers minuts, us convidem a saber tal com és. Una dona de traç directe i apassionat en el relat, però que desprèn quantitats notables de tendresa i sinceritat. Tanta sinceritat que no té cap inconvenient en mullar la pluma en el tinter del seu passat per mostrar-los la seva experiència vital i com l'ha sentit. Aquesta maruja, antimarujes, s'ha passat mitja vida voltant pel món i per la vida, amb el neguit que un dia, per profunda necessitat, la va fer descobrir una professió on la intuïció valen més que 1.000 títols universitaris. Va ser periodista simplement per la capacitat d'inquieta d'autoformar-se creant de les vivències personals, des de la vida quotidiana barrejades amb les de la ficció cinematogràfica. Ella és per molts una de les millors periodistes del país, més enllà de la capçalera del diari, però des de fa un parell d'anys, en què va practicar amb èxit la novel·la, viu una esplèndida passió creativa que la perfila com una escriptora de futur i d'èxit. Ara, després de 35 anys de tots els colors en el negoci del periodisme, acaba de concretar bona part dels moments de feina viscuts en un llibre, Mujer de Guerra, Más Masters te da la vida. Recull de bona part de les experiències viscudes. Conversa avui al Tal com som amb la periodista Maruja Torres i Manzanera. Un repàs als detalls d'una vida.
Tal com som, amb Jordi Sacristán.
Apareix a la portada del seu darrer llibre amb el posat immaculat d'una presentadora de Telenotícies, però 6 pàgines més enllà s'hi concreta el relat d'una dona periodista que en la seva condició de comodí o de tot terreny ha hagut de practicar tots els papers de l'auca, des de periodisme de subsistència fins al gran reportatge gairebé a petició pròpia. Aquests són els límits del llibre, les marques del camí de Maruja Torres. Un llibre que, irònicament reflexiu, que serveix per parlar de la seva feina, dels grans aconteixements que han marcat els darrers 25 anys, dels personatges d'un temps o simplement, com afirma l'autora, per completar les peces que falten d'aquest gran puzzle que s'anomena vida. Maruja és i ha estat una mujer en guerra, compromesa i solidària, sincera i directa, irònica i realista, sensible, per sobre de tot. Avui pretenem repassar part de la seva guerra personal en els propers minuts de conversa amb Maruja Torres. Maruja Torres, moltes gràcies per ser nosaltres i benvinguda.
No, moltes gràcies a vosaltres.
Diu vostè que només disfruta fent entrevistes a gent que admira, que li cau bé, que li interessa. Doncs avui és un plaer tenir-la en el programa i poder conversar una estona amb vostè.
Gràcies.
35 anys de feina en el món periodístic. Una conclusió de tot plegat.
Valia la pena.
Valia la pena.
Sí, valia la pena perquè ha estat com viure amb una entrada de primer rangle, no? Per lo bo i per lo dolent.
Lo bo, què seria? I lo dolent, què seria?
El bo seria la gent que he conegut, els països que he descobert, les realitats que he vist per mi mateixa en comptes d'esperar que algun altre, un intermediari, me les expliqués. I el dolent seria la gent que he perdut, els països que s'han tornat pitjor del que estaven abans, les situacions que no milloren gran cosa, la pobresa que no disminueix, ben al contrari, augmenta. Però per sobre de tot, la gent que ha mort, no? Que ja no puc recuperar.
Hi ha una pregunta que formulem normalment al final de l'entrevista, però en aquest cas podíem formular-la en aquest punt concret. Vostè ha estat una privilegiada.
Sí, sí. Jo vaig néixer en un lloc que aparentment no em predisposava al privilegi. Tothom sap ja, el barri xinès, postguerra, família pobra, desestructurada. Però vaig tenir sort tota la meva vida. Vaig tenir fades madrines que van sortir. I fades i fadrins, no? Vaig tenir el Terenci Moix, que quan es deia Ramon ens coneixem per una casualitat d'una amiga mútua. Jo tenia 14 i ell 15 anys. I és una companyia permanent a la meva vida que m'obre portes del cinema, de la cultura. Però jo anava molt al cinema de petita, però sense pensar-hi. Anava per distreure'm. I llegia molt també, però amb un desordre total. I el Terenci m'orienta molt, perquè ja era molt intel·ligent a la Sazón. I després, quan tinc la sort d'entrar a treballar a la premsa, encara que fos la del moviment, l'altra no es movia tampoc massa, amb la intervenció de l'escriptora Carme Curt, que fa poc que va morir. Després tinc la sort de que entro a Fotogrames, a través de Garbo, que era la revista germana, però Fotogrames, que per mi que era cinèfila, era també un somni, que l'Elisenda Nadal allà m'ensenya a escriure, és a dir, aprofita les meves qualitats d'escriptora. A continuació, quan tot va malament i aquesta Barcelona tan plena d'il·lusió dels 70, els 80 comencen a ensupir-se i quan la professió periodística entra en una crisi brutal perquè canviaven les regles del joc amb la mort del dictador, passa una temporada molt llarga i molt dolenta, però faig un cop de cap i me'n vaig cap a Madrid, on la Rosa Montero em dona una mà per com a mínim col·laborar al país, no? Sentir-me viva com a periodista un altre cop després d'haver estat al Pronto gairebé 2 anys. I després de tot això, ja aquí hi ha la sort com diria la Mae West, tiene poco que ver con esto. A partir d'aquí jo ja soc plenament conscient de com estimo el periodisme, de quin periodisme m'agrada fer, de com m'agrada escriure, i això ni el país que és tan seriós ni cap diari m'ho impedirà, i a partir d'aquí ve la meva lluita. Això sí que va ser una lluita personal per ser com sóc i aconseguir els reportatges que volia i tot això, que he aconseguit la 10ª part del que he plantejat, però ja em dono per contenta.